Estimats radioients, avui, dia 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio. Per això, a Ràdio Eladioms estem més contents que mai.
Per què dediquem un dia a la ràdio? Els objectius de la jornada són conscienciar el públic i els mitjans de comunicació sobre la importància de la ràdio, encoratjar els encarregats de prendre decisions a crear i oferir accés a la informació a través de la ràdio, així com millorar les xarxes i la cooperació internacional entre els organismes de radiofusió.
Quin és l'origen d'aquest Dia Mundial? El Consell Executiu de la UNESCO va recomanar a la Conferència General que es proclamés el Dia Mundial de la Ràdio, en base a un estudi de viabilitat realitzat el 2011 per la UNESCO en resposta a una proposta d'Espanya. Es va realitzar un ampli procés de consulta dirigit a les associacions de mitjans de radiodifusió, les emissores públiques, estatals, privades, comunitàries i internacionals, els organismes, fons i programes de les Nacions Unides, les organitzacions no governamentals relacionades amb el tema, les universitats, les fundacions i organismes bilaterals per al desenvolupament, així com les delegacions permanents i les comissions nacionals de la UNESCO. El 91% de les respostes recolzava el projecte. L'impulsor del projecte, l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio, va rebre el suport de les diferents parts interessades, entre altres, els principals organismes de la radiodifusió internacionals, els sindicats i les associacions de radiodifusió. La directora general de la UNESCO va proposar la data l'11 de febrer, dia en què es va crear Radio Nacions Unides, el 1946, per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. La directora general de la UNESCO va proposar la data de 13 de febrer, dia en què es va crear Radio Nacions Unides, el 1946, per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. El 14 de gener de 2013, l'Assemblea General va aprovar formalment la proclamació de la UNESCO, el Dia Mundial de la Ràdio.
Però què representa la ràdio en la societat? La ràdio és un mitjà de comunicació únic per celebrar la diversitat humana i constitueix una plataforma per al discurs democràtic. La ràdio segueix sent, a més del mitjà de comunicació més utilitzat a tot el món, aquesta capacitat d'arribar al major nombre de públic possible la converteix en una eina indispensable per donar forma a l'experiència de la societat en la diversitat. I és l'escenari perfecte perquè totes les veus s'expressin lliurement, se sentin representades i puguin ser escoltades. Les emissores de ràdio han de servir a comunitats diverses, oferir una àmplia varietat de programes, punts de vista i contingut, i han de reflectir la diversitat d'audiències en les seves organitzacions i operacions. La ràdio és un mitjà potent i de baix cost, adequat sobretot per arribar a les comunitats més remotes i a les vulnerables. La ràdio estimula el debat públic i permet una participació igualitària. Els serveis de la ràdio ens proveeixen dels diversos punts de vista i diferents veus que necessitem per afrontar els canvis a què ens enfrontem en l'actualitat. Aquest 2020, en el Dia Mundial de la Ràdio, la UNESCO fa una crida a totes les emissores de ràdio per defensar la diversitat, tant en les seves redaccions com en les zones radiofòniques.
El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ens dona avui aquest missatge.
La ràdio uneix a la gent, en aquesta època en què els mitjans de comunicació evolucionen amb rapidesa. La ràdio conserva el seu lloc especial en cada comunitat com a font accessible de notícies i informació. Però la ràdio també és font d'innovació. Va ser pionera a donar la paraula a l'audiència i emetre contingut creat pels usuaris diverses dècades abans que es generalitzessin aquestes tècniques. La ràdio ofereix una diversitat meravellosa en els seus formats, en els seus idiomes i en els seus propis professionals de la ràdio. Aquest és un missatge important per a tothom, en el nostre afany per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i fer front a la crisi climàtica. La ràdio pot exercir una funció clau com a font tant d'informació com d'inspiració. En aquest Dia Mundial de la Ràdio, reconeguem el poder perdurable que té la ràdio per promoure la diversitat i contribuir a construir un món més pacífic i inclusiu. Antonio Guterres.
La calçotada. Voleu saber què han fet els alumnes de cicle mitjà per conèixer millor els calçots?
Hem visitat l'hort de la nostra escola.
Què és un hort? Un hort és un tros de terra on es cultiven verdures i llegums.
Alguns alumnes de la classe de les papallones i les abeles han plantat calçots.
Calçots, i què són? Un calçot és una ceba de forma allargada que es menja feta a la flama.
Primer, amb l'aixada van fer els solcs a la terra i la van regar.
Una aixada és una eina de pagès que consisteix en una fulla ampla de ferro i un mànec. La fulla té forma rectangular i fa un angle agut amb el mànec. Les aixades serveixen per a cavar la terra. Un solc és un forat allargat i no gaire fondo, que es fa a la terra amb l'arada o amb una altra eina. Les llavors es deixen caure dins dels solcs.
Han agafat una ceba i la han col·locat a la terra. Han donat mitja volta amb la mà a cada ceba.
Us agrada el que us expliquem? Doncs escolteu. Després que la ceba ha grillat, l'han calçat amb l'aixada i la terra.
Què és calçar?
És cobrir la part baixa de certes plantes amb terra perquè s'allarguin sense que els toqui la llum.
Sabeu? El nom de calçot ve de calçar. La ceba, quan creixen una mica, els calçots es calcen. Al cap d'un temps es tornen a calçar perquè siguin més llargs i blanquets. Voleu fer una calçotada? El pagès arranca els calçots i després, un cop tens els calçots, agafem les redoltes de ceps per fer un foc de flama viva. Redoltes, i què són?
Les blanques llargues i primer dels ceps d'una vinya que en altres llocs anomenen servent.
Ara tallem les arrels dels calçots i un tros de les fulles dels calçots i comencem a col·locar-los damunt de les graelles i vigilem que la part blanca quedi dins i les fulles a fora. Entre dues persones agafem la graella i la posem damunt de la flama. Els deixem escalivar una estona. Graella, què és? Estri que utilitzem per cuinar i que consisteix en una sèrie de barretes de ferro paral·leles sobre les quals es posa la vianda perquè rebi l'acció directa del foc. Us agrada tot el que heu escoltat? Ara ja sabeu més sobre aquesta tradició vallenca. Endavant i a tastar els calçots!
La vida a l'escola.
Us explicarem el projecte de l'hort. Plantar cebes, enciams, escaroles i pastanagues.
Cada setmana tenim de males selves i de pedres.
També hi posem vitamines que van comprar el pare de l'Aibet.
Ja tenim el nostre espantaocells, alhora es diu coloraines.
El coloraines espantarà els tudons i altres ocells.
Moltes gràcies per convidar-nos a la ràdio.
Visita el monestir de Poblet. El dimarts 4 de febrer, els pingüins de Gisè van visitar el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. En arribar, ens van donar la benvinguda l'Àxel i el Christian, els guies que ens van acompanyar durant tot el recorregut. Primerament, vam conèixer de primera mà la vida dels monjos, les diverses estàncies del monestir i la seva utilitat, així com els estils arquitectònics, romànics i gòtics. Vam veure el claustre, que és el lloc principal del monestir, la biblioteca, la cuina, el locutori, els dormitoris, etc. També vam visitar les tombes reials de l'antiga corona d'Aragó, i tot això en català i anglès.
En segon lloc, vam realitzar tres tallers pràctics. D'una banda, vam construir una maqueta del monestir a partir del seu plànol. D'altra banda, vam reproduir a petita escala, la feina dels picapedrers en la construcció dels arcs, com ara de mig punt, apuntats, de creueria, i per últim vam recrear la piràmide de la societat a l'edat mitjana, amb diverses disfresses i complements de l'època, de rei i reina, de la noblesa, de monjos, de pagesos, etc.
Has begut oli? El dilluns dia 10 de febrer, els pingüins de Sisè van fer un taller a càrrec de la Marta sobre l'oli d'oliva, un ingredient bàsic de la dieta mediterrània. Ens va explicar el concepte de DOP Siurana, denominació d'origen protegida al territori de Siurana, segell que garanteix la màxima qualitat de l'oli d'oliva verge extra. Tot parlant-nos de l'origen i les propietats saludables d'aquest producte. A més, vam poder fer una degustació de diferents tipus d'oli d'oliva amb els ulls tancats. Tot parlant-nos de l'origen i les propietats saludables d'aquest producte. A més, vam poder fer una degustació de diferents tipus d'oli d'oliva amb els ulls tancats per tal d'identificar la seva aroma, textura i el seu gust. Per finalitzar, la Marta ens va donar a cadascú un petit obsequi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra amb l'etiqueta pròpia de DOP Siurana. Va ser una experiència molt enriquidora per a nosaltres i pel nostre paladar.
Descobrim la fauna del camp.
Fauna de lió, el tudó. El nom científic del tudó és Columba patumbus. En castellà es diu palomba torcaz. La descripció. És un ocell d'uns 40 centímetres de llarg. És de color gris, gris blavós, amb un ventre rosat fosc. Té una franja blanca a cada ala. El cap és gris amb una taca blanca a cada costat del coll. El bec és vermellós amb una punta groga i les potes són rosades. Al final de la cua té una franja fosca. L'alimentació. El tudó busca el menjar a la terra o dalt dels arbres. Menja fruits, brots, fulles i llavors. L'hàbitat. El tudó viu en zones de cultius, arbredes, boscos i fins i tot en els parcs i els jardins de les ciutats. Vola amb rapidesa. Quan aixeca el vol, aleteja amb força, produint un soroll característic. És un ocell molt apreciat des de l'antiguitat.
Fauna de Braffin, el pit roig. El nom científic del pit roig és Heracius rubecula. En castellà es diu petirrojo. La descripció: és un ocell petit i arrodonit que fa uns 14 centímetres de llargada. És de color marronós per sobre i gris blanquinós per sota, amb una gran taca vermellosa taronjada que li omple la cara i part del pit. El mascle i la femella tenen la mateixa coloració, però els joves són marronosos i pigats, sense la taca vermellosa. L'alimentació: el pit roig menja insectes, cucs de terra, fruits i restes d'aliments. L'hàbitat: el pit roig viu als boscos humits i també se'l pot veure pels horts i els parcs i jardins de les ciutats. Els adults acostumen a estar tot l'any en el mateix territori. Durant l'hivern arriben al nostre país pit roig que venen del centre i al nord d'Europa.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que mai deixeu d'escoltar la ràdio, aquest mitjà de comunicació imprescindible per a les nostres vides. Fins ben aviat, amics! D'aquest centre tu ets...